A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
El masclisme, vulguis o no, costa tant de treure-se'l del damunt com l'olor de tabac, que se t'enganxa tant si ets fumador com si no, escriu Carles Foguet. Soc masclista, sí, ho soc, fins i tot sense voler, però ara, almenys, ho sé. Sergi Picazo reconeix: soc masclista quan sento un acudit o una brometa dels col·legues fent una cervesa i dibuixo mig somriure, de vegades fins i tot un somriure sencer. Soc masclista quan un cotxe em fa una mala jugada i intento avançar-lo per veure si és una dona o un home. Soc masclista quan vull tenir fills i no penso ni un segon en com això afectarà la meva carrera professional. Soc masclista quan veig un comportament, una mirada o un comentari al metro, al bar, a la feina i miro cap a una altra banda com si no veiés res. Però diu Ignacio Escolar: jo no vull continuar sent masclista i per això intento corregir-ho i combatre-ho, com faria amb qualsevol altra malaltia crònica que hagués heretat. He après que si mai no he tingut por a ser violat és perquè sóc un home, que si mai m'han preguntat en una entrevista de feina si pensava tenir fills és perquè sóc un home, que ningú no ha pensat mai que m'han ascendit perquè me'n vaig al llit amb segons qui. Sóc un home que es pensava que el masclisme eren els altres.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Sou masclistes? També vosaltres sou masclistes?
Sí, sense cap dubte. Potser menys del que solia, però molt més del que hauria.
Jo reconec que he tingut i continuo tenint moltes activitats i moltes accions que són masclistes, però espero que no sigui aquesta paraula que em defineixi.
Jo sí, sóc masclista. He après a socialitzar-me o a relacionar-me en una societat patriarcal i masclista i, per tant, sí, ho sóc. En procés de canvi, espero, això sí.
Doncs jo també sóc masclista, i tant.
Jo també sóc masclista. El masclisme de la societat ens atravessa a tots i, malgrat els esforços cada dia de ser-ho menys, ho segueixo sent.
Enric Gaitsliga i Rubén Sánchez Ruiz, psicòlegs, Xavier Cela Bertran, antropòleg, Ignasi Puig Roda, sexòleg, i Carles Foguet, politòleg. Bona nit a tots cinc.
Bona nit.
Us hem convocat, cinc homes, excepcionalment, perquè en el darrer Solidaris de Catalunya Ràdio, el programa que vam emetre ahir sobre l'alarmant banalització de la violència sexual, aquesta guerra de manades impunes, recupereu-lo al podcast si no l'heu escoltat. L'Alba Alfa Geme, la Sònia Cervantes, la Teresa Vallejo, la Júlia Humet, l'Alba Fernández Pous i la Jèssica Romeu es van queixar que es posi sempre el focus sobre les dones, sobre les víctimes i les supervivents de la violència masclista, quan és un problema nostre, dels homes, i som els homes els que hauríem de revoltar-nos i actuar.
Hi ha una alarmant banalització i normalització de la violència. El que està passant és que moltes víctimes, precisament per això, no denuncien, avergonyides i culpabilitzades.
És un tema d'alarma social, la por també que afecta a totes les altres zones, aquesta ona expansiva que fa que moltes de les dones deixin de fer, no?, moltes coses o moltes activitats per por a patir aquest tipus de violència sexual.
Jo sempre dic que aquell dia vaig morir i vaig tornar a néixer d'una altra manera. És que aquí et va dir que haguessis d'anar caminant i per aquells llocs i tan fosc, no?, de nit, sola, com si m'ho estigués buscant, no? Quina culpa tinc jo? Jo sóc lliure de poder anar per on vulgui, com vulgui, i inclús si vull anar beguda, doncs vaig beguda.
El que no pot ser és que tot vagi encaminat a que les dones prenem mesures per protegir-nos, en lloc de fer una educació des de la primera infància i de base per educar els nens a dir-los que agredir una dona és un delicte i que això no s'ha de fer mai.
Les campanyes del No és No han estat molt bé, però per mi són molt de P3, vull dir que ja hauríem d'anar avançant i dir que no cal el no.
Senyors jutges, no és consentiment. Que no pugui dir que no, no vol dir que sigui que sí. No dir que no és perquè no puc, perquè estic bloquejada. Jo amb el meu cos estava dient que no, i ell seguia.
És una guerra per nosaltres, està clar, però com a homes teniu un problema com a col·lectiu i, per tant, cal revisar-vos i cal veure quines accions feu o no esteu fent, perquè si no esteu emparant d'alguna manera o altra la cultura emparant, que és una cultura on la violació i les agressions formen el nostre dia a dia.
Jo em nego a viure amb por. em nego a viure amb por, perquè clar, jo no sóc la que ha de prendre mesures.
Feminisme no és el contrari de masclisme, i que això ha de quedar molt clar. Sé que és difícil perquè per la vessant dels homes han de renunciar a molts privilegis que tenen, però estem parlant de moltes morts. El masclisme mata i el feminisme no mata, el feminisme busca la igualtat.
Parlar-vos d'un silenci que pesa com segles, que és antic i molt llarg, d'una absència de paraules, de gestos de vida que els homes hem negat.
No volem treure protagonisme a les dones. El nostre és un paper de segon pla, acompanyant, no imposant res, de callar i escoltar. I ja a l'entrada demano disculpes per si fem mansplaining, però el masclisme, la violència sexual, és culpa nostra, només nostra, dels homes, i l'hem de resoldre nosaltres. El masclisme no són els altres, i per això som aquí. Què estem fent els homes, què esteu fent vosaltres contra un masclisme que mata? I quin tipus de masculinitat tòxica, hegemònica estem promovent, o almenys acceptant, i com la podem transformar? Una nova masculinitat, o potser una masculinitat alternativa, antipatriarcal? Ens estem revoltant prou?
Jo crec que no. Jo crec que un dels grans reptes que tenim com a homes és crear una massa crítica d'homes que justament es posicionen clarament enfront d'aquesta masculinitat tòxica i d'aquestes violències, no?, que ens surten, no només a títol personal, amb aquesta transformació personal, sinó també a nivell social i públic, no?, d'apel·lar a altres homes que estiguin exercint aquestes violències o que estiguin portant aquests micromasclismes o aquests discursos masclistes per promoure aquest canvi a nivell més social.
Jo qüestiono fins i tot el concepte de nova, perquè nova no vol dir no masclista. Aleshores, nosaltres plantegem que siguin masculinitats desobedients, que siguin masculinitats antipatriarcals, dissidents, alternatives, és a dir, buscar adjectius que realment enfoquin que l'objectiu és la lluita contra el masclisme.
Clar, si pensem en el vell com el Torrente, no?, per posar un exemple, diguéssim, conegut, ningú cap home s'identifica amb el Torrente, no? Per tant, pensem que no som masclistes, que, i segurament el model hegemònic, ara mateix el model violent, s'assembla molt més a qualsevol dels nois que estem en aquesta taula que no el Torrente, no? I per tant és interessant actualitzar, veure com el model de masculinitat hegemònic també es va actualitzant, no?, malgrat reprodueix, com deia el Rubén, l'agressivitat i la violència, però amb noves formes, no?, i és interessant veure aquest canvi.
Doncs pensem que el Torrente, és a dir, que el masclisme són els altres.
No només és que els masclistes siguin els altres, sinó també hi ha aquesta actitud passiva de molts homes davant d'una situació masclista de ho veig però no faig res. Quantes vegades no hem vist a l'escola que hi ha aquell nen que és una miqueta més agressiu que els altres, que es troba al matón de l'escola, i hi ha tota la claca d'altres nens que per por no actuen, per por estan a darrere i li riuen les gràcies. Justament jo crec que hauríem de posar l'èmfasi que en aquesta claca passiva, que és el que s'hauria de dir, escolta, si vosaltres sou, teniu la primera peça per frenar aquestes actituds, perquè si a una persona si no li riuen les gràcies, aquesta persona, aquesta conducta s'extingirà.
Formem part, sense haver-ho triat, d'un col·lectiu privilegiat, però som conscients d'aquest privilegi que tenim pel sol fet d'haver nascut homes, homes i a més blancs o heterosexuals o sense discapacitats, ens n'adonem o creiem que ens els mereixem, aquesta posició de privilegi?
Sí, jo crec que no tenim consciència que pertanyem a un col·lectiu. I moltes vegades, segur que els que estem aquí, ens hem intentat deconstruir, que és aquesta paraula que dona peu a la paròdia gairebé, individualment, no és un treball individual i tal, però en canvi no fem aquest esforç de crear una massa crítica i de projectar-nos, no públicament, sinó entre nosaltres mateixos, d'enlletgir-nos les conductes, i per tant aquesta, crec que aquest concepte de col·lectiu d'homes l'hauríem de començar a treballar i interpel·lar-nos entre nosaltres i deixar les dones en pau. I una cosa que podem aprendre d'aquest últim any és com les dones s'han autoorganitzat molt més del que ja solien i han visibilitzat aquesta autoorganització i han demostrat que són totalment autònomes, i per tant nosaltres tenim un espai de silenci, de calma i de tranquil·litat per treballar nosaltres conjuntament, que és una cosa que no fem. Jo conec a molts homes que reaccionen, però de manera individual. I en canvi, com deia ell, no ho fem de manera col·lectiva, no només amb aquells que també estan en un procés com el nostre, sinó sobretot amb aquells que no hi estan. És a dir, no assumim aquell paper de ser el corcó del grup d'amics perquè, hòstia, quina mandra, no? I ja segur que et diuen que, ai, pare, que sempre dius el mateix. Bueno, doncs seguir-ho dient fins que n'hi hagi un segon, un tercer, un quart, no? I fer-los notar. Els privilegis jo crec que és molt més evident i que durant segles hem construït un discurs que explica per què els tenim. En lloc d'assumir que són privilegis que ens venen donats per una condició de naixement, el que diem és, no, és que jo sóc molt més llest, sóc molt més... I a tu et deu passar, quan demanes homes al programa, no? Ningú té cap problema, perquè segur que és molt interessant
el que ha de dir,
igual que nosaltres, segur que és molt interessant el que hem de dir avui aquí, no? I no tenim cap vergonya perquè som molt llestos, no? Escolta, és que tu ocupes un espai públic perquè molts homes abans que tu l'han ocupat.
Potser triguem a adonar-nos-en perquè hem crescut en un món pensat per homes i per als homes i ens és molt còmode acceptar donar per descomptats normes, valors, comportaments que pensem que són neutrals i no els qüestionem i els hauríem de desobeir. És a dir, Carles, dius, soc masclista en la mateixa mesura que soc catòlic i no em cal ser ni practicant ni tan sols creient.
Sí, clar, és que no hi puc fer una altra cosa, diguem-ne. Tota la meva família és catòlica, he crescut en un entorn catòlic, vaig fer la comunió, vaig fer la confirmació, he anat a un agrupament escolta catòlic, jo no crec en Déu, però diguem-ne, segur que m'ha influït una mica els valors catòlics en la meva educació, malgrat que jo no hagi triat mai de manera adulta i dir jo vull ser catòlic, no ho he fet, de fet he fet el contrari, però no me'n puc desempallegar, no puc deixar enrere dues dècades de la meva vida, doncs amb el masclisme és exactament igual. Jo no vaig dir en un moment de la meva vida vull ser masclista, però he crescut en una família totalment patriarcal, que a més em fa gràcia perquè és aquestes, no, és matriarcal perquè manen les dones, no, escolta, manen les dones dins de casa i això deu ser la cosa més masclista que hi pugui haver, no? De portes en dintre, però de portes en fora, la projecció de la família era una, l'educació que reps és una i arriba un moment on te n'adones, però trigues a adonar-te'n i desfer-te d'això no es fa d'avui per demà.
Què estem fent? No estem fent gaire, de fet, però què hauríem de fer per deixar d'abusar de la nostra posició de superioritat per reduir el nostre poder? Al dia a dia, què hauríem de fer?
Jo crec que el principal és justament, no, que aquesta idea de que les dones manen a casa, que és, de fet és una càrrega, no, haver d'ocupar-se de la casa i sobretot haver-hi de pensar en tot el que es requereix. No? Potser molts homes participem, ajudem, fem les tasques, però qui habitualment encara hi pensa en totes les necessitats, no? de la casa, de les criatures, de les persones dependents, solen ser les dones. Jo crec que això és un dels grans reptes que tenim com a homes, assumir aquesta càrrega, la nostra responsabilitat de superordinadora, la càrrega mental. No?
Jo apel·lo, Albert, a la responsabilitat individual i col·lectiva. És a dir, a vegades poso la metàfora de l'ecologisme. És a dir, a mi em fa molt pal reciclar. Us ho dic així de clar. Vale? Em fa molt pal per molts factors, però s'ha de fer, oi? Perquè si no ens carregarem el planeta, no? Doncs de la mateixa manera crec que hem de començar a fer canvis a les nostres relacions, a la nostra vida quotidiana, a les nostres relacions sexoafectives, perquè si no estem abusant, violant i matant dones. Quan treuen segons quins arguments de que les dones també no sé què, també són violentes i tal, jo vull llançar una pregunta a l'aire. Quantes dones han violat de nens de 4, 5, 6 o 7 anys? Perquè homes n'hi ha uns quants milions al món, que ho han fet i ho segueixen fent. Per tant, què està passant? No? És a dir, què està passant amb tota aquesta masculinitat dominant, amb aquesta cultura de violació? Jo crec que hem de qüestionar-la i enfrontar-nos de cara.
Posen a la defensiva, alguns partits polítics fins i tot n'estan fent bandera, allò de ni feminismo ni machismo, però combatre aquests privilegis, no estem parlant d'anar en contra dels homes, vol dir anar en contra d'una injustícia. No és ni tan sols anar a favor de les dones, no? Perquè hi sortim tots guanyant.
Sí, és cert que jo crec que el model de masculinitat evidentment hi ha un autor, no?, que parla de la triada de la violència, no?, que és aquestes tres violències cap a les dones, cap a la resta d'homes, no?, i també cap a un mateix, no? Jo crec que és cert que el model de masculinitat té efectes, doncs ens morim abans, no? Anem menys al metge per aquesta cosa de demostrar la masculinitat, ens posem més en risc. Hi ha una sèrie d'efectes que ens perjudiquen a nosaltres i per tant el model de masculinitat, revisar-lo també evidentment ens beneficiarà. Sí que és cert que també hi ha una idea una mica que em sembla una mica tramposa, que és pensar que el fet de renunciar a privilegis és un benefici, no? Perquè això ens fa renunciar només a aquelles parts de la masculinitat, diguéssim, que ens aporta de nou beneficis, és a dir, a l'expressió emocional, a la paternitat, o sigui, això no són renúncies, això és un guany. Va dir. Uh-huh. El que és més difícil, igual el repte, seria veure com renunciem, no, a aquells privilegis, és a dir, que ens han anat sortint, no, en la taula, doncs, a l'ocupació de l'espai públic, a l'ocupació dels mitjans de comunicació, a tots aquells privilegis que ens donen bàsicament poder. I crec que aquí està el repte. I això no és algo sempre plaent, no? Estar en un espai grupal i aprendre a callar, per exemple, no és algo que sempre sigui agradable, però crec que és molt més transformador del que suposa, doncs, altres canvis, igual que ens aporten més beneficis a nivell de masculinitat, no?
Una de les coses que trobo que és necessari, i em sembla que el Rubén ha dit la paraula, que és el fet de qüestionar-se, no? De que hi ha certs privilegis perquè hem crescut una societat que ja ens està predisposant cap a una mena de corrent masclista, i clar, no ho donem per natural, paraula sí. Terrible. Clar, el fet de poder-nos qüestionar aquestes petites coses són les que ens ajuden a prendre consciència en el moment concret d'allò que estic fent, de si és part d'un privilegi o no. Un exemple molt xorra, és a dir, un consell que m'ha donat a mi un cop una professora és: parla sempre de menjar o fes comparatives amb menjar, que tothom ho entén. Si aquí haguéssim a la taula i veiéssim dues persones, un dels quals té un plat d'espaguetis rebosante i l'altre li han tocat només dos espaguetis, ens sortiria de dintre tothom de dir: escolta, jo en tinc més, té, te'n passo. Uh-huh. Clar, veiem aquesta diferència. En canvi, en altres privilegis de la masculinitat que no en són tan evidents, i tant que no en són tan evidents, trobem que és lo normal, i com que no en som conscients, no ho canviem.
Tampoc no es tracta de tractar els homes com a presumptes maltractadors o violadors, sinó com a potencials, perquè no ens enganyem, no és un problema de casos aïllats, de quatre degenerats, de quatre torrentes. Si riem d'un comentari masclista sexual, posem l'automàtic i diem: només era una broma, no n'hi ha per tant. Tenim una gran capacitat de negació, però tot l'engranatge forma part d'una cadena de masclismes: la permissivitat, la inacció, la incomprensió. És el caldo de cultiu per a futures violències.
Hi ha una companya, que és la Lídia Infante, que parla que els homes tenim hidrofòbia, que és la por a mullar-nos. I és molt interessant, no? I a mi em fa por aquesta camaraderia, oi? Entre homes, perquè jo crec que és la complicitat, que és un caldo d'impunitat molt bèstia, i és, com comentaves tu, la base perquè a poc a poc hi hagin altres tipus de violència o altres tipus d'agressions cada cop més intenses o més fortes, no? Sense aquesta base és molt difícil. I aquesta base està, com deia l'Ignasi, en aquesta paraula tan maleïda que és la naturalitat: això és normal, això és... Saps, l'altre ja és exagerat, no? Això és perillós.
Llegíem en començar un article del Sergi Picazo a Crític: soc masclista quan sento un acudit o una brometa dels col·legues fent una cervesa i dibuixo mig un riure, o de vegades fins i tot un somriure sencer. Soc masclista quan un cotxe em fa una mala jugada, intento avançar-lo per veure si és una dona o un home. Soc masclista quan veig un comportament, una mirada, un comentari al metro, al bar, a la feina, i miro cap a una altra banda com si no veia res.
Clar, el Joaquín Azpiazu parla de trencar-se per dins. És a dir, aquesta deconstrucció que diem, o aquest plantejament, aquesta reflexió, és trencar-se per dins. Això és incòmode. Quin grup d'opressors amb privilegis ha decidit per ells mateixos dir que anem a repartir, anem a fer una miqueta de justícia? No n'hi ha cap. Per tant, jo crec que estem vivint una revolució feminista, però a més transversal, universal i brutal. Gràcies, és a dir, jo com a home des d'aquí vull dir gràcies. Crec que tenim una oportunitat per saber jugar molt bé el nostre paper. Jo penso que tenim un paper que és en segon pla, que és d'acompanyant, i que és saber estar, saber escoltar, aprendre, no imposar i controlar, és a dir, desobeir tot el que ens han ficat al cap des que érem nens, i jo crec que és una oportunitat aquesta.
La violència masclista o el patró de masculinitat es veu moltes vegades com l'anomalia, no? L'home violent, l'home agressor, i en realitat nosaltres la idea que volem transmetre és que és la norma, és a dir, a l'home, nosaltres que hem après en una societat patriarcal, doncs aquesta és la... Doncs crec que estan sortint idees molt interessants de com trenquem amb aquest corporativisme masculí, no? De quina manera no col·laborem en els grups de WhatsApp, no? Moltes vegades el silenci, el no tallar una broma, al no posicionar-nos individualment, no? O com deia el Carles també, doncs, col·lectivament, això és contribuir. Crec que i abans que sortia, no, el tema de com convencem altres homes de que aquest canvi, no, també els interpel·la, no, que crec que moltes vegades es busca aquesta manera de dir, vale, com els convencem de que amb això, amb aquest canvi, que és el que volia transmetre al principi, guanyaran, no, aquests homes. I crec que és interessant veure que, perquè si no és, al final acabem, si no som els subjectes de la lluita política, no sabem estar, no? Ara està passant, ara ve el 8 de març i de cop es comencen a organitzar espais de cura, que dius, bueno, no cal, no, vull que hi hagi un espai de cura un cop l'any, em sembla patètic, no? Vull dir que la cura és una cosa que és transversal i de cop adquireixen molta visibilitat aquests espais de cura, no? De dir, no, és que com ho fem, no? De quina manera? I em sembla que això és reflex de que hem de saber estar en aquesta lluita sense ocupar el centre i renunciant a privilegis, que això no és algo que sigui un benefici, sinó que el propi lluitar contra la justícia hauria de ser una motivació. Ara, evidentment, a l'hora de fer servir en el meu àmbit, que és l'àmbit pedagògic, els arguments de com ens afecta el model de masculinitat com a nois, doncs evidentment és un argument que pot ajudar, no, a fer aquest clic, diguéssim.
Precisament la Rocío Vidal acaba de publicar el llibre Machistades, un còmic reivindicatiu que posa en evidència aquests micromasclismes de què estem parlant. La Sílvia Andrés ja ha parlat i ens en fa un tast.
Humor, paraulotes i una mica d'exageració són els ingredients de Machistades per denunciar la normalització dels comportaments poc respectuosos amb les dones. La Rocío Vidal ens posa alguns exemples.
La parella moltes vegades faci servir la frase de que ajuda a casa en comptes de ser conscient que és una responsabilitat tant seva com de la seva parella, que no hi ha un membre que ha de fer la feina i un altre que l'ajudi, sinó que realment són ambdós els que han de dur a terme les feines de casa, perquè al cap i a la fi és una responsabilitat compartida, no?
Una de les curiositats del còmic és el ninot que fa els comentaris. No acaba d'estar clar si és un home o una dona. La Rocío vol ressaltar d'aquesta manera que més que la persona, la importància és a l'acció, al comportament, a l'actitud de la persona que exerceix la microviolència.
L'he fet així precisament perquè és un ésser mutable, perquè pot ser qualsevol i pot ser algun concret, perquè pot ser aquesta persona més gran o més vella, pot ser un home, pot ser una dona. Podem trobar a la persona que diu aquest tipus de comentari qualsevol, fins i tot a nosaltres mateixos. Aleshores, crec que el ninot ajuda molt a explicar una realitat sense que ningú es senti explícitament atacat.
Com que és un llibre autobiogràfic, la Rocío surt representada a la portada de Machistades amb la seva característica samarreta de cireres i amb un adhesiu on posa Feminazi. Per la Rocío, aquesta etiqueta simbolitza la poca capacitat reflexiva de totes aquelles persones que ataquen la gent que denuncia les actituds masclistes.
El físic és el primer en què la gent tendeix a atacar quan no té massa arguments i, òbviament, després, en el moment en què es parla de feminisme des d'una aspecte una mica més agressiu, una mica més actiu, l'etiqueta de feminazi és com la que tens sempre per defecte.
La Rocío afirma que és un fet que vivim en una societat masclista que afecta especialment les dones, però també els homes.
Però també cap als homes que pateixen una pressió per haver de demostrar ser un tipus d'home amb un tipus de masculinitat concreta que no tenen per què encaixar amb qui són ells realment, no? I nosaltres el mateix no hem de està sempre encaixant amb aquesta idea masclista del fet de que hem d'encaixar per ser un tipus de dona correcta.
L'humor és l'eina que ha trobat Machistades per parlar d'una realitat incòmoda amb què totes i tots vivim i que sovint passa desapercebuda. La Rocío Vidal en aquest llibre ens dona l'oportunitat d'expulsar-nos els prejudicis.
Som a Catalunya Ràdio, som els Solidaris. Necessitem una presa de consciència generalitzada per part dels homes, en això esteu d'acord tots cinc, però la banalització de les agressions sexuals, per exemple, amb el cas de la manada, potser fa pensar que estem fent el camí contrari, que la societat no acaba d'estar conscienciada. Els homes, vaja, no evolucionem.
És que jo crec que és al revés. O sigui, les bèsties de la manada ens serveixen com a excusa moltes vegades. És a dir, no puc parlar per ningú, evidentment, però jo no he tingut mai cap comportament com aquell, tan extrem com aquell. Per tant, jo no sóc tan masclista, o jo ja directament li trec el tant, jo no sóc masclista perquè jo no faig aquelles coses, quan hauria de ser justament al revés, que hi hagi aquesta gent segurament és producte de tot un caldo de cultiu social que permet aquest tipus de comportaments. És el que deia ell, els masclistes no s'assemblen a Torrente, però Torrente ens permet creure que nosaltres no som masclistes. Per tant, aquests casos tan exagerats, que no ho són tants, ni són tan pocs, ni són tan excepcionals, ens serveixen moltes vegades de coartada i, ostres, és que jo no sóc com ells, per tant, jo no sóc masclista.
Totalment d'acord. Nosaltres li diem la teoria del monstre, no? Hi ha aquests monstres que surten als mitjans de comunicació, que són aquests homes que assassinen les seves parelles, i això fa que homes que ens venen al nostre servei, no?, que exerceixen violència, diguin, sí, no?, l'he pegada, l'he insultada, he fet tot això, però no sóc un maltractador. Els maltractadors, no? Són aquests monstres que acaben assassinant a les seves parelles. Jo crec que té aquesta funció, no? De dissociació que podem tenir com a homes. Si els masclistes, els maltractadors són els altres i nosaltres no ho som.
Jo crec que no podem obviar que les violències masclistes, totes, la violència sexual com un tipus més, té una funció claríssima, que és que no canviï res. Que no canviï res de la societat actual. O sigui, aquesta és la funció principal de les violències masclistes. Atemoritzar, intimidar, aconseguir poder i que no canviï res. Jo crec que això no ho podem obviar.
I jo crec que específicament amb el tema de la violència sexual s'ha d'entendre que, no, com s'estava dient, vull dir que la violència sexual no és una anomalia, com dèiem, no? és el reflex d'un model patriarcal i de com aprenem a relacionar-nos sexualment. No? I aquí ho dic perquè nosaltres treballem, jo vinc d'una cooperativa que es diu Candela, i treballem amb famílies, amb adolescents i joves, però també amb professionals, i jo fa molts anys que hi treballem i mai ens hem trobat a ningú que digui jo sóc masclista o jo estic a favor de la violència sexual, no seria alguna cosa, i malgrat això els números són els que són, no? La Despentes explicava, no? Si una de cada quatre dones ha rebut violència sexual és que un de cada quatre homes del nostre entorn és agressor sexual. Clar. Això és estadística pura, no? Uh-huh. Per tant, el que hem de poder sortir d'aquest discurs de no som masclistes, hem d'intentar dir, no? I veure d'on ve l'origen, perquè el problema, en contra de la violència està tothom, en contra del masclisme que facilita aquesta violència, i en el cas de la violència sexual, en contra de l'aprenentatge de la sexualitat patriarcal que té a veure amb la pornografia, que en podem parlar més abastament, no? Que té a veure amb la pornografia o que té a veure amb l'educació sexual que no es dona a adolescents i joves o nens i nenes, no? Això és un problema que té a veure amb la cultura presa, no? I per tant és trencar aquesta idea de que canviarem això des de la racionalitat, no? És portar-ho a dir no, és que hem après, això és el model, no? Per tant, no és que sigui l'anomalia, sinó anem a trencar el model, no? Anem a qüestionar el model.
En som conscients que el 53% de les dones deixen d'anar a segons quins llocs o eviten fer segons quines activitats per por de patir una agressió masclista? Això als homes no ens passa, podem anar arreu. Una de cada tres europees han patit o patiran agressions físiques o sexuals al llarg de la seva vida, segons l'Agència Europea de Drets Fonamentals. En som conscients que tenen la llibertat limitada?
Jo crec que forma part del sistema. Jo crec que això té una sèrie de beneficis, sobretot pels homes, ho dic així de clar, i que se'n diu poder. O sigui, si tu tens el poder, doncs tens el control de tot. No? I aleshores tens els països, tens les empreses, les grans empreses, ho tens tot, no? Tens els diners, per tant, doncs això és un benefici, clar.
També s'ha de tenir en compte una cosa, és a dir, si jo no em puc posar a la pell de l'altra persona i de les necessitats de l'altra persona, no ho entendré. Vull dir, no sé quantes persones, els que estem aquí en aquesta taula, tenim por d'anar pel carrer amb els llums apagats. O sigui, que a mi no... Jo fins i tot m'he quedat una vegada tirat al mig del... quan era adolescent, al mig del gòtic, 3 hores tirat a terra, ningú em va tocar, ningú em va trencar, ningú em va fer res. Jo tinc molt clar que si entre les meves cames hagués tingut un altre tipus de genitals, això no m'hagués passat. Clar, jo fins i tot hi haurà gent que dirà, ostres, és un malbaratament de llum que estiguin tots els fanals encesos a la nit, perquè clar, això no és ecològic. Clar, jo això puc veure des del meu punt de vista. Si jo tinc el compte, el meu punt de vista de a mi que hi hagi llum pel carrer em dona més seguretat per sortir, aleshores puc entendre les necessitats d'altres persones i puc entendre com puc fer que aquestes persones tinguin més facilitat de sortir al carrer sense rebre una agressió.
Jo quan més he après o quan més s'ha accelerat el meu aprenentatge és amb la meva parella actual, per exemple, amb coses com, ostres, hem de buscar un lloc per viure i dir, ah, mira, a mi aquesta zona m'agrada, i ella que digui, no, aquí no podem viure perquè jo no tornaré tranquil a la nit, saps? O sigui, una sèrie de coses, o estar asseguda en una conversa amb ella i les amigues i tu estàs sent l'únic home i que totes tinguin experiències compartides, i hosti, tu també et poses les claus entre els dits quan vas cap a casa, i les claus entre els dits, per què vols les claus entre els dits, no? Fins i tot fas preguntes d'aquest tipus, llavors quan tens una persona, aquesta empatia, moltes vegades et ve per osmosi, o sigui, compartint la vida amb una persona que té aquestes experiències, directament te les explica i com que tu no la qüestiones perquè saps que ni t'enganya ni té cap motiu per fer-ho, l'aprenentatge és molt accelerat i realment és esfereïdor. O sigui, et sents molt malament de pensar per què aquestes persones no poden anar tranquil·les a casa a la nit, i és quan comences, per exemple, a canviar de vorera.
Clar, fins i tot això us passa a vosaltres, no? D'anar per un carrer fosc i creuar-te amb una dona.
Oh, clar.
I canviar de vorera per no estar...
La dona no té per què saber que som 5 homes estupendos, que estem en un procés de construcció i tal. La seva aposta estadística més fiable és dir, canvio de vorera, i per tant el que millor pots fer tu és donar-li un senyal el més ràpid i el més evident que puguis de que tu no ets un perill. I això no és humiliant per mi. Això crec que contribueix a la seguretat de tothom i a fer sentir a tothom el millor possible. I és, coi, a mi no em costa res canviar de vorera. i entenc el que hi ha darrere d'aquest gest. I és una cosa que em molesta perquè hi ha certs opinadors, homes tots, no?, que creuen que això és com una renúncia, que això és la mostra última de la crisi dels valors occidentals. I em sembla com el gest mínim que podem fer d'empatia envers la meitat de la població.
En el sentit del que diu el Carles també, els pàrquings són espais de impunitat total. Jo quan entro al meu pàrquing entro fent soroll amb les claus. Entro fent soroll amb les claus perquè jo em poso, faig aquest exercici d'empatia i a les 6 del matí et trobes un tio de 1,83 allà amb cara de pocos amigos, no? I la veritat és que, no? Pues intentar fer soroll, hola, bon dia, tal, perquè és que és això, no tothom ho ha d'entendre.
Jo estic d'acord amb aquest privilegi, evidentment, de com nosaltres ocupem l'espai públic, especialment si és de nit, però sí que hi ha una idea que crec que és interessant, que és que durant molts anys la violència sexual s'ha igualat aquesta al violador del carreró fosc, no? I que crec que això fa uns anys que s'està desmuntant, no? I s'està dient, vale, no són persones desconegudes, no és aquest monstre del que parlàvem, sinó que la majoria ve de l'àmbit. Aquesta idea del violador del carreró té l'objectiu, té una lògica funcional que és de controlar, no? De controlar o de dir-li a les dones que l'espai públic a la nit no és seu, que, i que nosaltres puguem passejar tranquils i responsabilitzar-les a elles de la violència sexual rebuda, no? Llavors, que és molt interessant aquest gir que s'està fent, que abans dèiem, no?, de la despenta, és de dir, vale, si una de cada quatre dones ha rebut violència, per tant, un de cada quatre homes de l'entorn proper som agressors, i per tant, aquí la violència sexual interessant, jo crec que és parlar d'aquesta violència sexual, no? Malgrat l'altra, evidentment, té uns efectes i se n'ha de poder, i està molt bé que en puguem parlar, no?
Les dades diuen que entre un 80-90% dels agressors sexuals són coneguts per a la víctima.
Sí. Tenint en compte una cosa, és que moltes vegades quan parlem de violència sexual ens imaginem la típica escena de violació que ens podran posar en un telefilm de qualsevol programa, bueno, de qualsevol televisió a mitja tarda. Però clar, és que hi ha molts tipus de violència, i si jo no sé identificar que allò que estic fent és violència, no em podré identificar com a agressor. Per tant, l'agressor serà aquella figura tremebunda del violador del Putxet, del violador de l'Eixample, del violador del posto on actuava. Quan simplement el sol fet que jo estigui abordant en un bar una persona que està amb les seves amigues sense que m'ho hagi demanat, doncs aquesta persona la puc violentar molt, depèn de com sigui jo. I el no entendre que no era desitjat això.
Més d'una agressió sexual al dia a Barcelona, una denúncia cada 13 hores a Catalunya. Gairebé una de cada 10 dones que van a l'hospital després d'una violació ha patit un atac en grup d'aquestes manades impunes. Les denúncies s'han més que doblat la darrera dècada. Parlem sobretot de noies d'entre 18 i 25 anys, però també de menors d'edat, d'agressions greus, amb penetració en 7 de cada 10 casos. L'alarmant banalització de la violència sexual, i no només per part de Vox, revictimitza les supervivents, perquè el tràngol continua a comissaria i als jutjats, on han de demostrar la seva innocència, i sovint se les fa responsables de no haver aturat l'agressió. Com anaves vestida, què havies begut, segur que vas dir que no, i on anaves sola, tan tard, tan fosc.
Hi havia una pancarta que és recurrent, que les companyes feministes posaven: a mi violador no se le preguntó cómo iba vestido. No? Aleshores, jo crec que una miqueta resumeix com està confeccionat ja tot el sistema penal i judicial, no? Que és a posar en el focus a la víctima o a la supervivent i revictimitzar-la una i una altra vegada, desacreditar el seu testimoni, si es va defensar amb la suficientment força, què feia ella a les 3 de la matinada, no? Qüestionar coses. I després jo recordo la cara d'un jutge, no fa tants anys, quan li vaig parlar de violència sexual dins del matrimoni o dins de les relacions de parella, la cara va ser de dir, què m'estàs contando? Saps? De dir, no, és que això passa.
I
moltíssim. El que passa que no és notícia, no és un tema, no?, que es tracti molt, sinó que tendeix molt més al tema més fílmic, no?, o d'imaginari. Però clar, és que jo pregunto als meus companys de la taula quina educació sexual hem rebut. Jo us ho dic sincerament.
Cap.
Una de biologia molt, molt, molt breu a 6è d'EGB, dels òrgans sexuals reproductors, i les pel·lícules pornogràfiques que podíem agafar d'un quiosc amb els meus amics de 13 i 14 anys.
Obliguem les supervivents a demostrar que són innocents, que no estan denunciant per revenja o diners, que no van provocar la violació, i el consentiment sempre es pregunta en negatiu. Si van dir que no, si es van apartar de l'agressor, se les responsabilitza d'haver d'aturar la violència. Precisament d'aquesta revictimització que pateixen les supervivents d'agressions sexuals a la comissaria, quan van a denunciar, ens en pot posar exemples la Sònia Vives, que és agent de la policia local de Palma, a més de pedagoga i educadora social. Hi ha parlat la Sílvia Andrés.
Moltes vegades els primers d'arribar al lloc on s'ha comès una agressió sexual són els agents de la policia. Són, per tant, les primeres persones que les víctimes veuen just després de l'agressió. L'agent de policia i educadora social, Sònia Vives, ens explica que són moments delicats i que cal tenir especial cura en com es parla a la persona agredida.
Si no hi ha formació i no hi ha sensibilització adequada, puedes caer en hacerle una pregunta tipo... pero ¿estás segura exactamente de que ha sido así? O, pero es que también por esta zona tan oscura no deberías haber transitado. Y estamos culpando a la mujer, le estamos atribuyendo una culpa o una responsabilidad de lo que le ha pasado que no es culpa de ella en absoluto.
Sònia Vives explica que quan les víctimes d'agressions sexuals són dones, prefereixen trobar-se amb una altra dona. Se senten més protegides, però que el que és més important és la formació de la gent, independentment de si és home o dona.
Se sienten más cómodas, pero creo que los hombres pueden hacer el abordaje también si tienen una formación y una sensibilización adecuada con el mismo nivel de calidad. Porque no hay que olvidar que la sociedad es machista y los hombres y las mujeres dentro de esta sociedad somos machistas. Yo a veces también tengo estereotipos en mi cabeza, cosas que tengo que deconstruir.
Aquests estereotips de gènere també es reprodueixen a les casernes de policia. Com a molts àmbits de la societat, hi ha policies que qüestionen amb els companys el relat de l'agressió que explica la víctima.
En el mundo de los cuarteles, muchas veces yo a lo largo de mi trayectoria he escuchado a compañeros poner en cuestión la denuncia de una víctima de violencia de género, no delante de ella, pero sí después, ¿no? O poner en cuestión determinadas situaciones relacionadas con víctimas de delitos sexuales. A veces no se entiende dentro de policía que una prostituta pueda ser violada, a veces no se entiende dentro de policía que una mujer denuncie a su actual pareja por agresión. Hay compañeros y compañeras que pueden caer en el tópico de, bueno, a esta le va la marcha o en el fondo le gusta, porque no se entiende la violencia, la situación de la mujer sometida a esa violencia y cómo reacciona ella.
Un altre moment dur és quan la parella de la persona agredida arriba al lloc dels fets o a l'hospital. Hi ha una forta reacció emocional, de ràbia, impotència. Sònia Vives comenta la reacció d'alguns homes.
Muy curioso, porque hemos tenido muchos casos de hombres que mientras su mujer está hospitalizada y le están haciendo un peritaje judicial para ver el alcance de las lesiones y extraer pruebas y muestras de ADN, el hombre la deja en el hospital y viene al cuartel a intentar bajar al calabozo para agredir al presunto agresor sexual, ¿no? Es decir, la mujer queda relegada a un segundo plano, el marido entiende que le han agredido a él más que a ella incluso, ¿no? Porque ella es suya y han cometido un acto contra él.
Sònia Vives reconeix que hi ha moltes denúncies que no es tramiten per por i també perquè hi ha poca confiança en la policia. Però, segons diu, la denúncia de la violència sexual i domèstica és l'única manera de donar visibilitat al problema, d'acabar amb aquesta xacra.
Som a Catalunya Ràdio, som els solidaris avui sobre un masclisme que, vulguis o no vulguis, costa tant de treure-se'l del damunt com l'olor de tabac, que se t'enganxa tant si ets fumador com si no, escriu el politòleg Carles Foguet al Nació Digital. Ens acompanyen també els psicòlegs Heinrich Getzliga i Rubén Sánchez Ruiz, l'antropòleg Xavier Cela Bertran i el sexòleg Ignasi Puig Roda. Cinc homes, perquè en el darrer solidaris de Catalunya Ràdio, el programa que vam emetre ahir sobre l'alarmant banalització de la violència sexual, aquesta guerra de manades impunes, l'Alba Alfagem, la Sònia Cervantes, la Teresa Vallejo, la Júlia Humet, l'Alba Fernández Pous i la Jèssica Romeu es van queixar que es posi sempre el focus sobre les dones, sobre les víctimes i les supervivents de la violència masclista, quan és un problema nostre, dels homes, i som els homes els que hauríem de revoltar-nos i actuar. Escriu l'Ignacio Escolar a eldiario.es: jo no vull continuar sent masclista i per això intento corregir-ho i combatre-ho, com faria amb qualsevol altra malaltia crònica que hagués heretat. Sóc un home que es pensava que el masclisme eren els altres. La pornografia, com a mal educadora sexual dels joves, és la porta d'entrada al caldo de cultiu d'aquest masclisme que mata? El porno és el patró sexual en què s'emmirallen els adolescents. 4 de cada 10 es pensen que és una representació realista del sexe i es disparen els casos de comportaments masclistes, ciberassetjament sexual i violacions entre els més joves. Tenim uns models de sexualitat i de relacions afectives disfuncionals, Ignasi?
Bastant. Hi ha una pàgina web que recomano molt moltíssim, i aprofito les zones, que és el porn wall versus real wall, no? Els pares i mares el poden fer servir, que no hi ha ni una punyetera imatge explícita, i surt a les pel·lícules, surt que a totes les noies els agrada que, pues, que els practiquin el sexe anal, i llavors dius, a la realitat hi haurà algunes persones que sí i altres que no, i si ho practiques que sàpigues que hi ha aquests riscos per això, per allò altre. Però clar, si a un nano no li contribueixes o no li ajudes a contrastar aquesta informació, serà molt difícil que tingui uns bons models educatius en temes sexualitat. S'ha de tenir en compte que la Diputació de Barcelona té un programa d'educació sexual gratuït per a les escoles i els instituts i rep unes 4 o 5 demandes a l'any. Només. Per què? Perquè hi ha una por de, si els expliquem sobre sexualitat als nostres nanos, doncs les nostres criatures seran sexualment més actives. I aleshores, tot i que és un recurs gratuït i conec els professionals que ho porten i són unes noies que estan molt ben preparades, no s'està acollint. Clar, aleshores, si aquests nanos tenen un despertar sexual i no tenen uns referents bons a casa o a l'escola, on els buscaran?
Jo crec que hi ha un error, que és pensar que no fer educació afectiva sexual en realitat és el que és, i en realitat no fer educació afectiva sexual és fer educació afectiva sexual, és educar en el tabú, no? Llavors hi ha una... O sigui, no en parlem de sexualitat, o es donen aquestes explicacions moltes vegades de no, són això que fan dues persones per passar-s'ho bé, no? Que sona totalment... No, és impossible que tu com a adolescent sàpigues què vol dir la sexualitat si t'expliquen això. Els tallers que fem són basats en el perill, no? En el falocentrisme, no? Tots tenim aquesta imatge del penis de plàstic el plat en el mig de la classe, no s'ensenya un clítoris, s'ensenya un penis, no? I s'ensenya a posar preservatiu, s'ensenya que això és perillós, que això fa que això ITS, embarassos no desitjats. Això és molt important, però crec que hi ha tota una part de l'educació afectivo-sexual que no s'està donant i que això fa que, clar, la gent, si tu ets adolescent i vols saber alguna cosa, el que fas és anar a internet, perquè ningú t'està donant aquesta explicació, no? Llavors, per això no te reivindiquem que és tan important fer educació afectiu-sexual, perquè encara ja l'estem fent, no? Ja estem educant, i si creiem que no l'estem fent, qui l'està fent és la pornografia, i la pornografia bàsicament és el que legitima és la cultura de la violació, perquè la majoria, no tota la pornografia, hi ha pornografia diferent, però hi ha una part important de la pornografia que legitima és la violència sexual, i per tant, sí, estem educant en la violència sexual si no eduquem, no?
Vull dir,
no
és... manera. Sí, totalment d'acord, no? I com contrarrestem, no? A través d'una educació afectiva sexual més igualitària, més continuada també, no? On la part afectiva té un paper important, i contrarrestem, no? aquesta influència de la pornografia, no? Això amb pàgines web com aquestes, amb, no sé, amb pornofòrum o d'alguna manera de construir el fòrum, el porno que no és com les pel·lícules de Superman, no?
A mi hi ha una activitat que m'agrada molt fer-los amb els adolescents quan faig tallers, que faig una etiqueta, una activitat amb etiquetes de coloraines, i ens els dic que triïn les etiquetes i d'entrada no saben quin és el codi de colors, i aleshores el que després els explico és que un dels colors significava si eres noi, noia o... Els hi poso la categoria dels altres per donar cabuda a totes les identitats transsexuals, intersexuals, gèneres fluids i de més, i després hi ha l'etiqueta de les orientacions. Clar, i després els demano que facin pactes entre ells per trobar parella sexual a la classe, només dialogant, que cosa que em serveix a mi per treballar el tema del diàleg i a l'hora de generar un consens i un consentiment a l'hora de tenir certes parelles sexoafectives, però després també serveix perquè es posin en el paper d'una altra identitat, perquè clar, si són nois i els hi toca l'etiqueta de noies, és divertit veure com es comporten a classe. Aquí és una petita manera de dir, ei, surt del rol aquest que creus que és tan natural altre cop aquesta paraula, i treballa l'empatia.
D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus.
Tenim un problema amb la masculinitat. El nostre sistema social, econòmic, cultural dibuixa un home ideal, en parlàvem al principi, sempre fort, que no plora, no deixa aflorar els sentiments, no s'ho pot permetre, és racional, competitiu, egoista, independent, es dedica a les coses importants, a la feina, a la política, a la ciència, manté i gestiona una família amb madura quan cal, pot ser dur, pot ser repressiu, pot ser fins i tot violent. Encara s'espera de nosaltres que siguem John Wayne?
Espero, bueno, en el meu algun cas poden anar esperant, diguem-ne, saps? Si algú espera, però segurament sí, no? És aquesta... Potser no amb la mateixa intensitat, potser hi ha una... s'ha diversificat el perfil i ja no és John Wayne i hi ha moltes maneres de ser John Wayne, però és el que deia el company, no? De com la masculinitat es va adaptant al context i va trobant noves maneres per seguir sent hegemònica, malgrat que no ho pugui aparentar, diguem-ne. John Wayne era un model molt evident, però segurament hi ha molts models que no són tan evidents, que són aquest home més modern, més no sé què, més no sé quantos, però en el fons la funció social d'aquest perfil és exactament la mateixa.
I crec que una dificultat que tenim realment amb els nois és que hi ha pocs models alternatius mínimament atractius, no? Tenim molts nous John Waynes, diguéssim, però no tenim molts models que puguin, no, significar una masculinitat dissident, alternativa, més igualitària, més respectuosa i que siguin atractius pels joves d'avui.
Hi ha tot una carcassa de postureig, de piercings, de tatus, no? És a dir, l'estètica és molt influent a nivell de que a nivell estètic potser sembla un, no, modern o postmodern, però en essència, no? En els pilars de la masculinitat hegemònica els compleix tots, no? Aleshores és també una miqueta perillós, no? Perquè aleshores com que vivim en una societat molt materialista, no? I molt superficial, per la forma de vestir, per l'estil que tinguis, pot semblar una cosa, no? I després ser un masclista ranci, no? És delicat, és delicat.
Jo, com deien els companys, no crec que és important generar nous referents, no? Perquè és veritat que hi ha hagut com aquesta, parlàvem al principi de la mort del Torrente, no? Però clar, nosaltres treballem amb unes joves adolescents i és veritat que si no hi ha un nou referents i destruïm l'anterior, però no hi ha nous referents, hi ha un sentiment de pèrdua. Nosaltres fem tallers només amb nois adolescents i llavors, clar, hi ha una crítica, jo crec que això és una millora al model de masculinitat, diguéssim, més tradicional o més... però falten aquesta, no, que i això ve del món adult, perquè a vegades pensem, no, és que els adolescents, jo ho sento a vegades, no, els adolescents són més violents, i dius, bueno, els adolescents estan veient sèries, estan veient videoclips, estan veient productes audiovisuals que no els estan fent adolescents, els està fent la població adulta. Per tant, no responsabilitzem els adolescents de coses que nosaltres no hem sigut capaços de fer, i llavors com a població adulta anem a preguntar-nos quin tipus de referent som, no? Quina masculinitat tenim, perquè l'aprenentatge és implícit, no és explícit. No és que els hem de dir, no, és que som iguals, però si realment després els homes que eduquem, i això no només l'escola, que sempre sobrecarreguem a l'escola, sinó els pares, tiets... totes les mitjans de comunicació, no? Tothom que educa, no revisem quin tipus de referent som, el canvi és molt difícil, no?
Bueno, per exemple, que ja parlàvem de models, tu te'n vas ara a les sèries, que és un dels mecanismes d'imatge de consum que volen els nostres joves, i en el qual s'identificaran, doncs, amb els personatges. Doncs ara cada cop estan sortint més sèries policíques en les quals les protagonistes són noies. Perfecte, però no estan sortint sèries del tipus que sigui en el qual els homes surten d'aquests papers estereotipats que els dona la societat i ocupen un paper que és tradicionalment femení, tot i que sigui una patada a la boca això que acabo de dir ara, no? Però clar, si no surt d'això, no, com poden tenir altres models de masculinitat?
Puc explicar un exemple que crec que il·lustra molt això? Nosaltres treballem amb infància també i en un moment del taller els demanem que s'inventin un conte diferent, agafem el Sant Jordi i a través del Sant Jordi intentem generar un conte diferent, no? I és molt curiós perquè fa molts anys que fem aquesta activitat i mai hi ha hagut cap príncep que assumeixi tasques reproductives o que faci alguna cosa associada a la tradicional princesa, i en canvi totes les princeses maten dracs, no? Tal, bon poble, perquè crec que, i això ve, és molt il·lustratiu, no? La infància és una esponja, és de com hem copiat el model masculí com d'igualtat i hem desvaloritzat, per tant, un home que per exemple en el que perseguim la infància, que deixa al centre de l'espai, deixa de jugar a futbol al centre del pati i se'n va un racó a parlar de com està, no? Que és l'activitat tradicional associada a les nenes, no? Això és vist com algo totalment denostat, i crec que hi ha tota una feina de revaloritzar tot el femení, que és molt més important, i que perquè la feina en termes d'igualtat s'ha fet molt això, no? En que les dones copien el model masculí i molt poc que nosaltres transitem cap a lo associat a lo femení i que li donem valor, no? Aquesta emocionalitat, etc.
I abans d'acabar, deixeu-me saludar un darrer convidat que no ha pogut venir, i el motiu, la raó que ens ha donat, és la mateixa amb que sovint, molt sovint, s'excusen moltes dones que volem convidar al programa però que no poden venir. Només les dones, mai cap home ens havia donat aquesta raó. Sergi Picazo, periodista de Crític, bona nit.
Bona nit, què tal?
Per què no has pogut venir?
Bueno, no he pogut venir perquè realment em tocava, diguem-ne, el meu torn de cuidar la nostra filla, que té només uns mesos, i la veritat és que està fent durillo. Això de les cures no és un tema menor.
Al Solidari sempre intentem que hi hagi més dones que homes, no per cap purple washing, sinó simplement perquè sense elles aquest programa és pitjor. I amb l'equip, la Susana Ortega, la Mònica Roca, la Sílvia Andrés, també la Carla Verdés l'any passat, sempre movem cel i terra per fer-ho possible, però massa sovint no ho aconseguim. Els homes sempre podem venir i suposadament sempre és interessantíssim el que hem de dir.
Sí, és veritat. I a nosaltres, a Crític, també es costa, no? Algunes dones, diguem-ne, no totes, no poden, no? Moltes vegades perquè tenen com una doble, triple o quàdruple càrrega de treball, no? A part de la seva feina, doncs les feines a casa i les feines de cura de familiars o dels infants, no? I ho hem de fer moltes vegades en general, perquè els homes no fem tot el que hem de fer amb aquest tipus de feines no remunerades, no? I que són fonamentals perquè la societat funcione. I això és una càrrega que està, bueno, que ha caigut sobre les dones, no? I que nosaltres, sobretot els homes que diguem-ne que intentem no ser masclistes, tot i que segurament ho som, doncs intentar redreçar una mica i canviar les coses, perquè tot i que penso que segurament en aquesta setmana del 8 de març, bueno, el moviment ens demana que els homes que siguem invisibles, no?, i que no siguem protagonistes de res, doncs sí que som una peça fonamental del canvi. Sí, o canviem nosaltres o les coses no aniran bé.
Doncs canviem. Sergi Picazo, deixem que t'ocupis de la teva filla. Gràcies i per molts anys. Felicitats per la paternitat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I gràcies també Heinrich Gates-Lega i Rubén Sánchez Ruiz, psicòlegs, Xavier Cela Bertran, antropòleg, Ignasi Puig Roda, sexòleg, i Carles Foguet, politòleg. Moltes gràcies per no pensar que el masclisme són els altres. Demanem disculpes pel mansplaining. Esperem haver sacsejat moltes consciències i que els homes que ens escolten també es posin les piles i es revoltin. Bona nit i fins aviat.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel.
I avui tria cançó per acomiadar aquests solidaris des del País Valencià, la cantant del Diluvi, la Flora Sempere.
Hola a totes, sóc Flora, bandúrria i veu del grup El Diluvi. A banda de dedicar-me a la música, també sóc mestra de primària i, per tant, l'educació de gènere em sembla importantíssima i fonamental. Així que jo recomano escoltar la cançó de Tu sols tu del disc d'Alegria del Diluvi, que la lletra parla de l'empoderament de la dona, basada en el poema Divisa de Maria Mercè Marçal. A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Gaudiu-la moltíssim. Gràcies.
Els solidaris el fan les dones i sense les dones seria molt pitjor. De fet, no es podria fer. Sílvia Andrés, Susana Ortega, Mònica Roca i Rosa Silloé. Els de la Ràdio Protesta tornem la setmana que ve si ens deixen amb més idees per canviar el món.
Amics, ets la porta també.